Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope, és divendres, és 10 de febrer, el dia en què sabem que aquests dies Renfe Rodalies està preguntant als usuaris de les seves línies quin és el nivell de satisfacció amb el servei. Si fan servir els trens, s'hauran trobat amb aquests joves enquestadors que t'assalten durant el trajecte, molt amablement, això sí. Seguretat, neteja, freqüències i puntualitat. Ai, la puntualitat, horaris i respecte d'horaris que fan puntuar als usuaris. De veritat, cal una enquesta de satisfacció per saber com va això. Pot ser que invertim en millorar el servei i menys en enquestes perquè els usuaris, sobretot els de les Terres de l'Ebre, ja han deixat clar més d'una vegada que la puntuació és zero. Com cada dia hi hem de posar música a tot plegat i avui ha de ser una mica d'Aretha Franklin perquè acaba d'anunciar que es retirarà dels escenaris als 75 anys perquè vol passar més temps amb els seus nets. Llarga vida a l'Aretha. Avui al programa repassarem tota la informació de les comarques de Tarragona. Parlarem també en directe amb Oriol Grau i Joan Negrié de la Sala Trono. Parlarem del muntatge, això és tot, del tancament de la sala i de com amb aquest comiat estan revolucionant els espectadors tarragonins. Com sempre, també tindrem espai per als llibres. Parlarem amb la Carla Fuentes d'una nova meravella il·lustrada. Es diu Ilustres Conexiones, anecdotario de encuentros, genios y otras casualidades. I a partir de la una, molta música amb el Juanjo Òdena per repassar allò que van ballar l'any 1998. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 avui al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i també l'app de Cope. Han de buscar l'emissora, ja saben, Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. In the land of my dreams. You love me so much more. I even hear the words that you never said. If they could only be real, instead of just in my head. In the land of this wonderful dream.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim bloc informatiu com sempre a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, bon dia.
Bon dia, avui tenim un cel força ennuvolat a les comarques tarragonines. No descartem algun petit plogim a la tarda cap a la zona del Delta o el Montsià, amb unes temperatures que no variaran. Esperem màximes d'uns 14 graus a Tarragona, Tortosa, a Reus en tindrem 13, també al Vendrell i a Gandesa màximes de 11. El vent continua suau, variable ja avui, amb tendència més aviat a bufat de sud-est, més intens cap a l'extrem sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria, ho fem en plana política. El ple d'Alcanar ha acordat suprimir els privilegis institucionals dels regidors. Els càrrecs electes es comprometen a renunciar, per exemple, a activitats immobiliàries i a rebutjar regals o favors. Per cert, els únics que hi han votat a favor són els membres de l'equip de govern d'Alcanar, són d'Esquerra Republicana de Catalunya, i la petició també havia sortit d'aquesta formació. Hem de dir també que és una ampliació d'una petició que havia fet abans la CUP.
Segons el govern municipal, la idea és també blindar una sèrie de pràctiques que poden arribar a ser fraudulentes, tot i que en l'actualitat estan erradicades o no es duen a terme. Els membres de l'equip de govern i l'oposició assumeixen el compromís de no exercir ni ells mateixos ni els familiars de primer i segon grau activitats de tipus immobiliari al municipi. Tampoc altres activitats que suposin un conflicte d'interessos amb les obligacions del seu càrrec. Renuncien a tenir targeta de crèdit a càrrec de l'Ajuntament, gaudir de plaça de pàrquing reservada, vehicle oficial o farà càrrec del consistori. A més, no podran acceptar regals, favors, menjars o serveis en condicions avantatjoses procedents de tercers i que vagin més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia.
Això d'una banda, i de l'altra, justament avui sabem que informes municipals demanats pel jutge certifiquen que l'exalcalde d'Amposta no podia cobrar dietes per duplicat. Manel Ferrer exercia de president de consorci, del Consorci de Salut i Social de Catalunya sense representar l'Ajuntament. Per tant, només podia reclamar-li les despeses relacionades amb l'exercici del seu càrrec. S'investiga en aquest cas el suposat cobrament fraudulent de 23.000 euros en dietes que hauria cobrat de més d'un organisme públic.
Els informes sol·licitats pel jutjat d'Amposta certifiquen que Ferrer només tenia dret a indemnitzacions pels viatges exclusivament en l'exercici del càrrec municipal. Bona part de les dietes duplicades carregades a l'Ajuntament havien estat ja finançades pel Consorci de Salut i Social de Catalunya. Ferrer encara presideix l'organisme i el consistori podria acabar reclamant el retorn de les quantitats duplicades, que serien de més de 13.000 euros i a prop de 10.000 euros més en dietes, unes despeses que Ferrer presumptament hauria passat a més d'un organisme dels que representava. Per exemple, segons els Mossos, va disposar d'una targeta de crèdit amb la qual finançava la benzina i els costos de desplaçament amb el seu vehicle particular. Des de mitjans de 2012, a més, l'ENS li va posar a disposició un cotxe a la seva disposició, però Ferrer continuava passant dietes suposadament duplicades al consistori. La defensa demana l'arxivament de la causa.
Dotze i 26, canviem radicalment d'assumpte. Continuen les mostres de condol per la mort de la regidora de l'Ajuntament de Tarragona, Maria Isabel Negueruela. Recordin que moria de manera sobtada a causa d'un infart aquest dijous als 49 anys. S'han suspès les activitats previstes per part de l'Ajuntament en les dues jornades de dol decretades a la ciutat. El funeral serà demà dissabte.
Les mostres de condol per la mort de la regidora, coneguda com a Marbel, s'han anat succeint des de que es coneixia la notícia. Des del Partit Popular, formació militava, s'ha traslladat al condol als familiars més directes, especialment als seus fills, el president del Partit Popular a Tarragona i actual portaveu popular al Parlament, Alejandro Fernández, ha expressat la seva consternació i la de tota la formació. Des del consistori tarragoní, la portaveu Begoña Flòria ha expressat el condol de tot el consistori.
És que és un amor que no toca i, per tant, tots ens hem quedat bloquejats, consternats. Ens hem posat a disposició de la família, s'ha activat tot el protocol que lamentablement tenim per aquests casos. Amb dos dies de condol, ja acabaran a les 12 del migdia de dissabte.
El funeral per la tinent d'alcalde i presidenta del Patronat Municipal d'Esports, Maria Isabel Negueruela Morales, serà demà dissabte 11 de febrer a les 11:30 a la Catedral de Tarragona.
Obrim plana de successos amb una informació que hem conegut fa una estona. S'ha agredit un vigilant de seguretat a l'estació de tren de Tarragona. Els fets van tenir lloc aquest dijous a la tarda. Segons fonts del Sindicat de Vigilants de Seguretat de Renfe, un noi pretenia pujar a un tren sense bitllet, direcció Barcelona. Dos vigilants, que una estona abans ja l'havien fet baixar d'un comboi d'Altafulla pel mateix motiu, li van recriminar que volgués tornar a pujar sense pagar. En aquell moment, el jove, que és d'origen africà, hauria reaccionat de manera agressiva i va llençar el mòbil contra el terra. El sindicat manté que va donar un cop de puny a la cella d'un dels vigilants i que el segon, en intercedir, es va fer mal a l'espatlla. Però, segons l'atestat dels Mossos d'Esquadra, va ser una tapa trencada de mòbil la que va impactar contra la cara del vigilant. Aquest va patir un trau pel qual va haver de ser atès in situ per un equip mèdic. I en l'àmbit judicial, els acusats de robar en cases de Tarragona, Lleida i Castelló han negat els fets i neguen també conèixer el joier de Reus, que presumptament recollia part dels objectes robats.
Els 8 acusats de fins a 30 robatoris neguen els fets i diuen no conèixer el nou acusat, el joier de Reus, acusat de receptació per presumptament vendre el material robat des del seu establiment. El joier, que ha declarat no haver vist mai a cap dels altres acusats, sí que han acceptat les preguntes del fiscal i la resta d'advocats.
Toda la parte que yo tenía de stock de joyería, que eso sí que no está pasado por los Mossos de Escuadra. Se lo llevaron todo.
Esa parte que dice usted que no está pasada a Mossos de Escuadra, ¿de dónde proviene?
Pues de lo que yo vendía las joyerías. Pero claro, al accidentarme y no poder circular, pues todo ese producto me lo llevé allí a ver si de esa manera pues lo iba a poder ir sacando.
La Fiscalia demana penes de fins a 7 anys i mig de presó pels 8 acusats de robatoris amb força i 2 anys pel joier per receptació.
Notícia que ens ha cridat l'atenció al matí. Un dels ossos trobats a la platja de la Pineda correspon al fèmur d'una dona. Més d'una trentena de les restes òssies són d'origen animal, segons el Departament d'Interior.
Així ho ha confirmat el conseller d'Interior, Jordi Jané. S'estan analitzant més restes òssies que han anat apareixent en aquesta platja. La majoria, una trentena, són d'origen animal i n'hi ha tres que encara no s'han pogut esclarir. Un antropòleg avalua d'aquestes restes des del mes de gener. Escoltem Jordi Jané.
Hi ha un fèmur que correspondria a una senyora, i després hi han tres altres restes òssees que encara no es pot assegurar que tinguin un origen humà, però no es pot descartar. Ara se n'han trobat més, ara en total ja sobrepassem la quarantena de restes òssees, i per tant això també és una informació que no és estàtica, és dinàmica i pot evolucionar de manera diferent.
Des de Mossos d'Esquadra es resta a l'espera de l'informe que afinaran la datació i origen d'aquestes restes òssies, que ara ja ha sobrepassat la quarantena, una xifra que ha anat creixent amb els darrers temporals.
En plan laboral, la Generalitat negocia amb Mercros i Covestro per mantenir la producció de fosfat bicàlcic a Flix, on hi ha 45 treballadors.
El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Beiget, ha precisat que les converses inclouen Covestro, proveïdora d'àcid clorhídric per a la planta de Flix, així com Timab Ibérica, l'empresa per a la qual Mercros produeix fosfat bicàlcic. Amb tot, ha precisat també que l'acord final per garantir la continuïtat requerirà també la participació d'altres departaments de la Generalitat en aspectes com l'arribada del subministrament de gas o les taxes que les empreses han de pagar per l'aigua i els residus.
Des del govern estem fent tot el possible per garantir que aquests 45 llocs de treball continuïn en el futur. I ho estem fent des de tots els àmbits. Des de l'àmbit industrial, intentant fer replantejar a Covestro determinades decisions preses perquè puguin portar l'àcid clorhídric cap a Flix. També ho estem fent amb altres departaments de la Generalitat.
Beiget retreu també al govern central l'intent frustrat perquè una empresa de bateries elèctriques s'instal·lés al municipi.
I bona notícia del matí, els municipis mariners de les Terres de l'Ebre celebren des d'avui la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques de la Galera.
Hi participen l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita i el Canal. Un total de 46 restaurants oferiran menús amb la Galera com a protagonista, on es podran trobar plats exclusius com la crema de galeres amb xips de carxofa i cruixent de pernil, l'arròs caldós amb galeres i calamarsets o els canelons de galera amb encenalls de parmesà. La Galera es maridarà amb els vins de la denominació d'origen en Terra Alta, sobretot amb els caldos de garnatxa blanca. Les empreses turístiques també participen oferint paquets que combinen allotjaments i activitats amb els menús.
Com es presenta esportivament parlant el cap de setmana, Ruth?
Un cap de setmana que es presenta determinant, sobretot pel Nàstic, que rep el madrileny Alcorcón aquest dissabte a les 6 de la tarda, un equip que es troba al 14è lloc, ull amb les afectacions, sobretot els accessos al nou estadi. I el Reus també, com a desè, marxa cap a Numància, que l'adelanta un lloc a la taula. I sobretot s'ha d'estar molt atents al Reus Deportiu La Fira, que presenta opcions a l'Hockey Lliga.
Doncs a veure, estarem pendents del cap de setmana, veurem dilluns, esperem explicar bones notícies per tothom. Anem ara a repassar portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
Sí, més vida per les nuclears és el titular sobre la llicència de les nuclears tarragonines i la imatge és per les persones amb hipersensibilitat viure quan tot al voltant és tòxic.
Anem al Reus Digital.
Encapçalera la cantant reusenca Maika a la Sal d'Europa i que el president de la Federació del Partit Socialista, Roc Muñoz, aposta perquè el Partit Socialista entre al govern de Reus.
Què ens expliquen al del Camp.cat?
Destaca que mor un veí de la Riera de Gaià en un accident de moto a la Nacional 340 Sant Vicenç dels Horts i que agredits violentament dos vigilants de seguretat a l'estació de trens de Tarragona, com deies.
I finalment avui el diari més.
El Gratuït porta la commoció a Tarragona per la mort de la regidora Marbel Negueruela i que descobreixen una zona comercial anterior al Teatre Romà de Tarragona.
Moltes gràcies, Ruth. Són les 12:34. Ens aturem només 20 segons per la publicitat i tot seguit la Sala Trono aquí a l'estudi.
We'll be right back. Este fin de semana en el supermercado del Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Pack de 8 yogures Activia. Comprando 2, el segundo pack sale a solo 90 céntimos, con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Este fin de semana, límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
Continuem a Herrera en Cope a Tarragona amb la cançó del dia, Aretha Franklin. Tenim tot el cap de setmana per davant i aquest en concret tenen una cita ineludible. Hem parlat molts divendres aquí de la Sala Trono, de molts dels espectacles que han pujat en aquell escenari i especialment aquest cap de setmana ens volem apropar fins a la Trono. Són, sembla, les darreres funcions, però encara tindran més oportunitats. Tenim notícia del matí perquè poden acomiadar la Trono com es mereix, que és anant a veure el seu darrer espectacle, que és Això és tot. I per parlar-ne avui m'acompanyen avui a l'estudi un dels fundadors de la sala, l'Oriol Grau. Oriol, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. I tenim a l'altra banda del telèfon, a l'altre 50%, no?, de l'ànima de la Trono, és el director de la sala, el Joan Negrier. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Escolta, gràcies als dos per ser aquí especialment, no?, en aquests darrers dies. I dic darrers perquè tenim notícia, i molt bona notícia del matí, i és que no acabeu aquest cap de setmana, sinó que allargueu, no? Això està molt bé.
Sí, no? Joan, explica-ho tu millor, que ets el...
A veure, Joan, com ha anat això?
Sí, la qüestió és que quan vam anunciar que, lamentablement, havíem de tancar la Sala Trono, vam dir que ho faríem amb una producció pròpia, que es diria Això és tot, i que ho faríem fins que el públic volgués. Per tant, vam anunciar funcions fins a finals de gener i la demanda que tenim de públic ens obliga a allargar-ho, en aquest cas, fins a finals de febrer. Uh-huh. Per tant, mentre hi hagi públic, com dèiem, doncs la funció es farà.
Ho parlàvem ara amb l'Oriol just abans d'entrar, no, uns minuts abans d'entrar. Que bé que hàgiu d'allargar, perquè la gent diu no en tenim prou.
Sí,
no?
Sí, està molt bé, està molt bé. Suposo que la gent també... hi ha el morbo afegit de dir, doncs ens hem d'acomiadar d'aquesta sala, que si han vingut s'ho han passat bé o no, en tot cas han viscut experiències xules, i la gent que no ha vingut mai és per dir també, és que no he xafat mai la Sala Trono, anem a realment veure què és.
Clar, al final són 14 anys d'història, no?, en què heu convertit la Trono en una institució, no, no només a la ciutat de Tarragona, a la de marcació, de fet.
Mm-hmm. Sí, és...
Bueno, poc... perdona,
digues, no, digues, Joan.
No, que dic, home, dir-ho institució és molt gran, però poc a poc el que hem anat fent ha sigut crear una feina, no?, molt artesana, que és el que som l'equip de la Sala Trono, que no som, diguéssim, funcionaris, sinó que som artistes o treballadors de l'espectacle, que sabem què és això, i poc a poc hem anat creant una cosa tan bonica que a nivell, com tu dius, com a mínim autonòmic de Catalunya, pues sí, és un referent, hem de dir, en aquest tipus de propostes.
Mm-hmm. Escolta, l'espectacle es diu Això és tot, ja porteu des de gener, no?, amb aquesta representació, i la veritat és que pel que hem pogut sentir de la gent que l'ha anat a veure, surten encantats de la vida. Explica'ns una mica, Oriol, perquè tu, a més, ets a l'escenari en aquest Això és tot.
Sí, sí. En realitat és la història de dues germanes, una es diu Sala i l'altra es diu Trono, i que regenten un teatre i l'han de tancar. I aleshores es plantegen el futur, es plantegen el passat també, i no deixa de ser una cerimònia de comiat de l'espai on són, no? I un comiat amb el públic. Trenquem la quarta paret, és a dir, que parlem directament amb el públic, d'entrada ja de l'obra, i fins i tot el fem bellugar en un moment donat. El públic no s'està quiet. I això fa que la gent visqui una experiència diferent d'una obra convencional, no? I també hi ha aquest punt de nostàlgia, de festa, i de dir, això no és un comiat, sinó és una reveure. D'aquí poc ens veurem, no? I això està bé, es crea allà un moment emotiu molt xulo.
Això us volia preguntar a tots dos, perquè des del primer moment, no?, que a més ens va sobtar a tots la notícia, no? Recordo quan la vam dir aquí al programa també, ostres, tanca la Trono, no pot ser, no? Mm. Però des del primer moment vosaltres vau dir, això no és un comiat trist, ni molt menys, és una festa, no? Així ho heu plantejat, Joan.
Sí, exactament. No volem mai parlar de coses tristes ni negatives. Sempre pensem que els canvis són per bé. i nosaltres confiem que aquest canvi, aquest tancament de la sala, no sigui això, sinó no sigui literal, sinó que sigui un pas endavant per poder trobar un espai nou, un projecte nou i poder continuar amb la nostra idea, no?, que és de fer teatre de petit format, teatre de proximitat, produccions pròpies, etc.
Mm-hmm. Són 14, no?, les produccions que heu fet des de que vau començar amb aquest projecte, que han anat per tot arreu, no s'han quedat només a Tarragona, no? Tinc aquí algunes, no? Tenim Petits Suïcidis, la Marató de Nova York, no?, que han estat, doncs, a, no sé, a Barcelona, a la Villarroel, per exemple, a la Sala Becker, no?, a molts
sí,
llocs.
Sí, o el Tomato, que és la penúltima, sí, producció que justament el Joan protagonitza amb l'Anna Moliner, que ha arribat fins i tot a Argentina, després de fer tot Catalunya, de fer temporada a Barcelona, vull dir que en aquest aspecte, sí, la sala ha fructificat i té ressò més enllà, sí, sí.
Parleu-me del que ha de venir fins ara. Continueu, suposo, no sé si a la recerca d'un espai, com està la cosa, Joan?
Sí, no, nosaltres, a més, no parem de buscar un espai nou des d'aquí, des de les teves ones, i llencem aquest anunci de que si algú té un local d'uns 200 metres quadrats, 250 lliure, doncs estaríem encantats d'anar-lo a veure per poder proposar-lo com a nova seu de la Sala Trono. Estem parlant amb l'Ajuntament, amb totes les entitats i calgui de Tarragona, però encara, ara per ara, no podem dir que tenim res perquè no hi ha res en ferm, i però nosaltres no parem de buscar. La producció seguirà, és a dir, la marca Sala Trono no morirà perquè nosaltres seguim fent teatre, que és el que ens agrada, i per tant aquest any, entre Això és tot, la gira del Tomato, estrenem una producció nova al mes d'abril, vull dir, no pararem de moure les produccions de la sala, però no per Catalunya, com a mínim.
Mm-hmm. Escolta, us vull preguntar, perquè el regidor de Cultura, el Josep Maria Prats, va dir fins i tot que es plantejava que hi hagués una companyia estable al Teatre Metropol. Això s'ha concretat d'alguna manera, o us han ofert alguna cosa des de l'Ajuntament?
No, en ferm encara no hi ha res, no? Joan, tu em corregiràs, però no. Es va sortir a la roda de premsa de quan anunciàvem l'obra aquesta, però no ha anat més enllà.
Uh-huh. I us sentiu recolzats? Deixeu-me fer una mica de política. Us heu sentit recolzats per l'Ajuntament? Us sentiu en aquesta recerca d'un nou espai?
Sí, sí, hem de ser sincers. Amb el regidor Josep Maria Prats hi ha hagut per part seva una atenció i un interès també per la sala. Ens va acompanyar allà a la roda de premsa, estava al costat també donant la cara, perquè el primer que fan els mitjans, com és lògic, de dir, bueno, qui és el culpable de que tanqueu, sí, i és l'Ajuntament, no sé què, i vam dir, doncs mira, vine, i realment expliquem-nos tots. I està al nostre costat també a l'hora de buscar espais municipals. Uh-huh. Vull dir que en aquest aspecte no tenim cap queixa.
Per tant, Joan, fem aquesta crida una altra vegada. Si algú té una sala que us pugui venir, un espai que us pugui venir bé, unes 200 cadires, em dius, no?
Sí, no, 200 metres quadrats.
Ah, 200 cadires. Cadires.
Sí, si podem col·locar 100-150 seria perfecte, però uns 200 metres quadrats diàfan per poder fer una sala contemporània de teatre, vamos, seria genial.
Sí. Clar, perquè hem de dir que un dels motius és que s'us ha quedat petit l'espai que teniu allà
també,
a la part alta.
També, és clar, sí, sí.
Això és bo.
Sí, sí, però hi ha un factor taquilla que és dolent, és a dir, 50 cadires no pots pagar l'artista, clar. I això, és clar, dol.
Uh-huh. Per tant, continuem amb aquesta recerca. No sé si hi ha una nova producció a la vista. Dius que a l'abril estrenareu nova producció, Joan?
Sí, a l'abril estrenareu una nova producció que es diu Els Tres Aniversaris. És una versió contemporània de Les Tres Germanes de Chekhov i l'estrenem el mes d'abril per fer temporada a la Villarroel el mes de maig a Barcelona.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, escolta.
Hi ha una cosa interessant d'aquesta producció, Joan, si em permets, és que per una de les primeres vegades en què s'han ajuntat els ajuntaments de Reus, Tarragona i Valls per coproduir una obra de teatre. És a dir, vam aconseguir nosaltres que seguíssim a la mateixa taula i es comprometessin a dir, d'acord, doncs això. I aquesta obra anirà pels tres llocs, no? Es coestrenarà als tres llocs.
Molt bé, doncs escolta, us hauríeu de posar de negociadors, per altres qüestions, veig, no?
Gairebé, sí.
Teniu capacitat de quòrum, diguéssim. Parlem del que tenim per davant, que és el seu, que és aquest Això és tot. A partir d'avui, divendres, tenen funció dissabte, diumenge i tot el mes, tot el que ens queda de mes de febrer. Mm-hmm. Oriol, comparteix l'escenari amb el Pau Ferran.
Sí,
no?
Sí, un no reusenc il·lustre.
Clar, aquesta experiència, com ho esteu vivint? Perquè vosaltres, suposo, tu has pujat a l'escenari moltíssimes vegades, el Pau també, però també ho esteu vivint, suposo, de manera especial.
Sí, no havíem treballat mai, el Pau i jo junts, no? I ens admiràvem mútuament i justament els dos també coincidem que som de Dames i Vells, dels corresponents grans pobles o ciutats. I aleshores doncs, tenim punts de connexió en aquest aspecte. Hem treballat molt bé, jo amb ella estic encantat, ens portem gairebé 20 anys o més, i fem de germanes bessones, no? Aquesta és la paradoxa del teatre. I bé, ens ho passem molt divertit, tenim ganes de fer la funció cada dia i ens estimulem mútuament, no? Mm-hmm.
També teniu allò convidats especials, no? A cada sí. Funció hi ha una sorpresa, no desvetllarem.
A cada funció, bueno, puc apuntar una mica, ja surt una persona vinculada a la sala durant tota la història. Clar, com que darrere hi havia un grup de teatre que era Trono Villegas i així, doncs es va acumular molta gent, no? I ara doncs van sortint, és com un petit homenatge també a la gent que va fer possible aquesta sala.
Mm-hmm. Doncs escolta, la boníssima notícia d'aquest divendres és que l'Això és tot continua tot el mes de febrer. Jo, mira, he entrat a tafanejar una mica el compte de Twitter de la Trono i el que us diu la gent, déu-n'hi-do, eh? Diu, Trono ben viva l'última obra, final emotiu, tendre, digne, màgica nit, gran homenatge, final emotiu, aneu-hi, abans no tanqui, fantàstic, Oriol Grau, Pau Ferran, i diu, emocionant, tendre, àcid i divertit, i una que diu, fresca i vital. Jo em quedaria amb aquest vital,
que bé,
no?
Que bé, vital que, també, sí.
Que és
sí,
molt
sí.
Vital per això que dèiem al principi, que això no és un comiat trist, sinó exacte. Que teniu moltes ganes de fer teatre i ara falta, vinga, un espai, no? Una sala. Vinga, comencin a trucar a la gent, no?
Sí,
per donar-nos opcions.
Sí, que bullin, que bullin.
Doncs, Joan Negre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estoneta.
A vosaltres, com sempre, molt suport.
Merci, un plaer, i Oriol, un plaer tenir-te igualment. Aquí. Per cert, Oriol, tu vas fer ràdio, també.
Sí, no? Durant 8 o 9 anys.
8 o 9 anys. Dilluns és el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí,
jo no sé
sí.
Si tu tens algun record especial que relacionis amb la ràdio.
Molt. Jo hi ha un punt que enyoro la ràdio, perquè a mi m'encantava. Poder fer d'actor sense haver de maquillar-me era genial.
Això sí, jo ho porto molt bé, això, clar, no haver-me de pentinar.
Imagina't tu, ni disfressar-te. No, la ràdio, a més, és màgica tot el que té. L'altre dia em van convidar a la Catalunya Ràdio, feien un programa especial, bueno, faran, i ens van convidar a una paella i un programa també especial que sortirà, em sembla, diumenge. Com a dia doncs... abans. Vull dir que sí, he participat encara en ràdio i vaig tornar a recordar que m'encantava fer ràdio i que sóc nostàlgic de la ràdio.
Doncs escolta, tu aquí vine quan vulguis. Casa
moltes
teva.
Gràcies.
Casa teva. Moltíssimes gràcies, Oriol. Un plaer.
Adéu.
Que l'amor està a l'aire? No. A MediaMarkt, l'amor és en el preu. Vine del 9 al 15 de febrer i deixa't seduir per les ofertes irresistibles que hem preparat per a tu. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Pàgina 0.
Los directores de cine son seres metódicos y generalmente maniáticos. Y Buñuel, como Wenders, tenía también sus reglas inamovibles. Todos los días, a la 1:00 de la tarde, un dry martini tenía que deslizarse por su garganta, por muy complicado que fuera lo que estuviese haciendo en ese momento. Y aunque yo prefiero un Negroni, suscribo cada palabra de su alegato en favor de los bares. El bar es para mí un lugar de meditación y recogimiento sin el cual la vida es inconcebible. En los bares he pasado largos ratos de ensueño, hablando rara vez con el camarero, invadido por cortejos de imágenes, a cual más sorprendente. El bar es un ejercicio de soledad, es una ceremonia. Aquest és un fragment del llibre que ens ocupa avui, però el llibre amaga molt més que paraules. Pàgina zero per Ilustres connexions, anecdotario d'encuentros, genios i otras casualidades. És de Carla Fuentes i a Carla la tenemos al otro lado del teléfono. Carla, què tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por atendernos. Oye, tenemos entre manos aquí otra maravilla ilustrada en forma de libro. Aquí somos muy fans del programa, de estos libros ilustrados, pero como decía, nos das mucho más que palabras, porque hay ilustración, pero hay un gran trabajo también de contenido de texto, ¿eh?
Sí, qué bien, gracias.
Cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto, Carla.
Pues el proyecto surgió a raíz de un ejercicio que nos mandaban a hacer en Bellas Artes, que era dibujar un personaje todos los días para no perder mano. Y entonces me di cuenta que a partir de un personaje que yo admiraba, pues el siguiente día se estaban conectados, o sea, uno me llevaba al otro. Uh-huh. Y al final de dibujar varios cuadernos con muchos de ellos pensé hacer un libro. Me pareció una buena idea hacer como una cadena de personajes que se encuentran por pequeñas anécdotas, uh-huh. básicamente.
Sí, de hecho, alrededor de todos los personajes que nos vas desgranando en este libro, vemos aquí algunas de tus influencias, personajes que admiras, ¿no?, en el mundo de la cultura, de la sociedad, ¿no? Supongo que has dejado sí. a unos cuantos fuera.
Muchos, sí. Sí, había la cadena de personajes era más de 250, pero claro, se iba a hacer un libro demasiado grueso y la editorial me dijo que redujera, entonces uh-huh. quedaron en 98.
De hecho, tú, en estas ilustres conexiones, como muy bien dices en el título, ¿no? Hay conexiones entre personajes que descubrirán los lectores que se acerquen aquí a tu libro. Hablas incluso en el libro de esta teoría, ¿no? La teoría de los 6 grados de separación. ¿Te han sorprendido a ti algunas de las conexiones que has ido encontrando?
Muchísimo, muchísimo. Había muchas, algunas que sí que las sabía, pero otras por investigar sobre personas, sobre alguna de sus autobiografías o biografías, he descubierto que no las veo, por ejemplo...
Carla, te perdemos un poquito el sonido, no sé si te puedes mover, esto el directo es lo que tiene.
Sí. A ver, ahora.
A ver, ahí mucho mejor, dime. Digo, ¿sí? Te preguntaba que te han sorprendido a ti las conexiones,
me
¿no?
Me sorprendió muchísimo, por ejemplo, la relación que tenía Orson Welles con España y con Rita Hayworth, que es española. Bueno, yo nací en España, su padre sí. era español. Y entonces, eso, toda la conexión que tenía ellos dos con España, la relación que tenían también Jim Jarmusch con Nick Cave, no sé, muchos personajes que me han sorprendido.
Uh-huh. Es que tenemos mucha variedad, porque desde Andy Warhol, Steve Jobs, Wim Wenders, Frida Kahlo incluso, Coppola, sí. Jackson, Dalí, ¿no? O sea, hay aquí una variedad. Y tú, de hecho, empiezas y cierras la historia con Chopin, ¿no? ¿Por qué?
Sí, pues porque pasé un invierno allí en Valldemossa, en Mallorca, que él estuvo un invierno allí también hace muchos años, y no sé, como que la idea del libro surgió un poco allí. Entonces pensé que Chopin era pues un gran principio, porque fue como un poco la idea del libro surgió viendo la cartuja de Valldemossa, que la veía desde la habitación donde escribía, entonces...
No es mal sitio, ¿eh?
No.
Oye, tú nos... yo lo he leído de manera lineal, pero es un libro que es verdad que nos permite ir picoteando. ¿Tú nos recomendarías leerlo tal y como lo has ordenado, tal y como lo habéis ordenado, de principio a fin?
Sí y no. O sea, sí, porque sí que explica un poco... O sea, el personaje Chopin sí que explica un poco el principio del libro, pero bueno, puedes abrirlo por la mitad y... Y por ir por sus páginas, no hace falta empezar por la primera.
De hecho, te niegas un poco a ponerle fin por cómo terminas un poco la historia, ¿no?
Sí, me gustaría poder, la verdad, continuarla.
Hombre, supongo, nos decías, ¿no? Te ha quedado mucha gente fuera, o sea, yo creo que aquí da para seguir buscando ilustres conexiones, ¿no?
Sí, da para mucho, da para otro libro igual.
Decía yo que encontrarán datos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, pues sobre, estoy aquí ojeándolo yo ahora, Quentin Tarantino, Luis Buñuel, hay mucho cine, se nota que te apasiona, sí. que te inspira, supongo, también el cine. ¿Cómo ¿Cómo ha sido un poco el proceso de creación? Es decir, ¿tú empezabas con el dibujo o la historia te llevaba un poco a esa ilustración?
Pues así un poco... Unos personajes ya los tenía ilustrados y he tenido que investigar más la parte del texto, y otros ha sido pues dibujarlos, porque había muchos de ellos que no tenían retrato y el texto. Sí, un poco una cosa me ha llevado a la otra y la otra a una cosa.
Uh-huh. Tengo que decir que casi, bueno, la mayoría de ilustraciones son primeros planos, ¿no? Aquí juegas mucho con el primer uh-huh. plano y también con el color, es importantísimo.
Sí. Sí, me gusta mucho el retrato.
Uh-huh. ¿Tienen el libro en librerías? Como yo digo siempre, estos libros ilustrados son verdaderas joyas. A mí me parece un regalo estupendo o autorregalo, sí. maravilloso, ¿no? Porque sí. a los que nos gusta ahí tocar los libros y ojearlos, pues ahí tenemos un aliciente más, ¿no?
Sí.
Lo tienen publicado por Lundberg. Carla, cuéntanos en qué más estás trabajando, qué proyectos más tienes por ahí.
Pues ahora mismo estoy trabajando en algunas exposiciones y bueno, yo ilustro para agencias, para editoriales y para grupos de música, entonces pues es donde alguien necesita un dibujo, ahí estoy yo.
siempre acabo esta sección preguntando qué lee el escritor o la escritora en este caso, no sé si preguntarte qué lees o qué dibujas o qué libros tienes ahí sobre la mesilla.
Pues mira, me compré la semana pasada un libro de John Berger, que murió hace una semana, y se llama Modo de Ver. Y es un autor, un filósofo que estudia mucho sobre la manera en que vemos las personas las cosas, cómo se influye en nuestro alrededor. Y lo recomiendo mucho.
Uh-huh. Pues recomendación apuntada, la nuestra, desde Herrera en Cope, en Tarragona, esta semana es Ilustres Conexiones, anecdotario de encuentros, genios y otras casualidades de Carla Fuentes. Carla, ha sido un placer tenerte en el programa. Vuelve cuando quieras.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Ens escoltes cada dia des de la feina? Ets al taxi? A la botiga? A la perruqueria? Truca'ns. Tenim una sorpresa per tu. 977 32 60 50.
Sí, senyores i senyors, 4 minuts per arribar a la una. Ruth, tenim sorpreses dilluns preparades.
Sí, sí, ja les tenim, eh? Ja ens han anat trucant, sí. Però volem més trucades, eh?
Volem més trucades. Volem trucades, en sí. Aquest cas, d'oients. Bé, si tenen, encara estem buscant, eh? Encara uh-huh. buscant. Tenim lloc encara, si vol venir algun negoci més, alguna persona que, uh-huh. doncs, per la seva feina tingui tot el dia la ràdio posada i vol venir a explicar-nos per què i quina feina fa, doncs també ens pot trucar al 977 32 60 50, encara tenim espai, tot i que ja tenim molts convidats dilluns, perquè estem preparant aquest programa especial amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Tindrem, doncs això, persones que per la seva professió, com la Ruth i jo, passen mm-hmm. moltes hores a una banda o l'altra de la ràdio, però també parlarem del Museu de la Ràdio que tenim a Roda de Barà, que el tenim aquí a la vora mm-hmm. i és una meravella. I ahí el Carlos Montagut, el nostre sibarita, el que ens està preparant. Senyores i senyors.
Bueno, que es preparin tots perquè, Déu-n'hi-do, catifa vermella, eh?
Aquesta vegada li hem posat difícil, he de dir, perquè li hem demanat uh-huh. que ens maridi una cosa difícil de maridar, però ell, que no diu mai que no,
sí, doncs sí. I s'ha mostrat disposat.
I dilluns hi ha sorpresa, també amb convidats i productes curiosos aquí al programa. Tot això serà dilluns dia 13, Dia Mundial de la Ràdio, volem que ens acompanyin. També volem, com deia la Ruth, que ens acompanyin oients. Volem trucar-los, per exemple, a casa, no? Ja que sempre mm-hmm. entrem nosaltres a casa seva, doncs volem que vostès entrin a la nostra.
Clar, que tinguin doncs el seu moment, per què no?
Exacte.
També, ja que estan sempre al nostre costat, doncs...
Per tant, truqui'ns mm-hmm. 977 32 60 50 si volen formar part del programa de dilluns, 977 32 60 50 o ens escriuen un correu electrònic a tarragona@cope.es o si no, també una nota de veu, per exemple, per WhatsApp, mm-hmm. que ara està molt de moda, això,
sí.
Ja ho sap el Moisés Castell, 672-672-65-35-34, 672-65-35-34. Ens poden enviar notes de veu per dir-nos què els sembla el programa, què els agrada, què no els agrada, que a nosaltres ens va molt bé que ens ho diguin.
Clar, també. Sempre són bones les crítiques.
Sempre. S'han de rebre amb les orelles ben obertes.
Sí, i les trucades millor, eh?
Les trucades sí. millor, que ens truquin, va, que ens farà Vinga. Molta il·lusió que dilluns formin part del programa de tant en tant, que entrin i mm-hmm. ens expliquin doncs, que escolten a l'Herrera, que és el que més els agrada a nosaltres, no? Quan apaguen la ràdio, eh? Allò, venga, nenes, això que feu és molt avorrit, això no, canvieu. Doncs escolta, ho volem saber, sí.
Sí, sí, posar veu, sobretot als oients,
Posar veu als oients, així. Que ens farà molta il·lusió. Aquest és el pla per dilluns, però avui encara ens queden coses per fer. Per exemple, tenim encara notícies i ve el Juanjo, que el Juanjo ens farà ballar. Ai, tindrem música dilluns també,
Ah, sí, sí,
música
sí, tindrem...
Música relacionada amb la ràdio. per cert, que si saben alguna cançó, volem fer una mica de llista de cançons, saben alguna cançó que parli de la ràdio, també ens ho poden fer saber a través d'aquests telèfons, del correu o del Twitter, @copetarragona. I jo callo ja, no?, i poso música i deixo... És que començo brut i no paro.
No paris. El dilluns que no parin ells,
Dilluns que no parin ells, això mateix. 977-32-60-50. Va, truquin, que volem quedar per dilluns per trucar-los a casa, a la feina o allà on siguin. Ara, notícies amb els serveis informatius de la cadena Copa. I tornem en 5. Fins ara. You love me so much more.
Wonderful dream. Wonderful. I imagine you oh so close.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para el comienzo del Congreso Nacional del Partido Popular. El cónclave, que va a comenzar a las 4 de esta tarde, coincide con la sentencia de una de las piezas del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana y con las condenas a los cabecillas de esa trama empresarial y a una exconsejera. Una sentencia que los populares aseguran que no va a empañar ese cónclave. Vamos ya hasta la Caja Mágica de Madrid, que es donde se va a celebrar ese Congreso Popular, donde están en la asistencia técnica Roberto Balduque y María Daván.
El PP quiere pasar de puntillas por esa sentencia judicial. Pretenden que nada turbe lo que han llamado el Congreso de la Unidad y la Cohesión. Fernando Martínez Maillo prefería hacer de la necesidad virtud.
En el país la justicia funciona y el que la hace la pague, se llame como se llame y sea quien sea. Por lo tanto, lo único que podemos es respetar la acción de la justicia y reiterar una vez más que la justicia en este país es independiente.
Los vicesecretarios del PP han recorrido las instalaciones de este congreso que arrancará a las 4 de la tarde. No saben cuál será su futuro, pero de momento todo eran abrazos y sonrisas en esta caja mágica.
Conocida esa sentencia de la trama Gürtel valenciana, desde el PSOE, José Muñoz, que es el responsable de economía de la gestora del partido, pide al PP que asuma su responsabilidad en el caso.
No pueden salir de este congreso, no van a ser creíbles para la sociedad española si no asumen su parte de responsabilidad, si no asumen que deben dar explicaciones a la ciudadanía y, por tanto, este saqueo que se ha producido durante los últimos años debe ser explicado, debe ser responsabilizado y, en cualquier caso, debe tener sus culpables en prisión.
Y en Barcelona queda visto para sentencia el juicio al expresidente Artur Mas y a sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta independentista del 9N. El fiscal del caso se ha defendido de las críticas recibidas. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
El fiscal Emilio Sánchez Ulleta ha defendido la actuación del Constitucional porque no podía imaginarse un contexto de deslealtad institucional de tamaño calibre y también ha defendido la independencia de la fiscalía que nunca ha recibido, dice, instrucciones del gobierno. Además, ha lanzado una indirecta a Artur Mas. Democracia no es solo votar.
Este juicio también es democracia. Este juicio también es democracia. Porque la democracia es muchas más cosas de las que se han dicho aquí. Muchas más. Y este juicio también es democracia.
Ahora interviene el abogado defensor de Artur Mas, quien dice que el expresidente nunca se ha escondido tras los voluntarios.
COPE. Estar informado.
El gobierno se muestra dispuesto a negociar el próximo martes con los sindicatos de la estiba, pero dentro de los términos dice que marca la sentencia europea, es decir, rechaza la creación de un registro de trabajadores. Álvaro Cutelenc.
Fomento ha revelado que la Comisión Europea mandó anoche una carta dando su visto bueno a la reforma de la estiba y que solo quitará la multa cuando el decreto se convalide en el Congreso. De ahí la urgencia y la petición del gobierno a los partidos de que sean conscientes de la importancia de la ley. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, se muestra dispuesto a analizar las propuestas de los sindicatos, pero con líneas rojas, una sobre todo.
La más importante es el rechazo que hace la Comisión por escrito y contundentemente a la existencia de un registro.
Y hace un llamamiento a la sensatez de esos sindicatos para que no se produzcan actos de violencia o de presión fuera del derecho legal a la huelga que tienen los trabajadores.
Y desde Francia nos llegan nuevos datos sobre esos 4 detenidos en Montpellier y que se sospecha que estaban preparando un atentado. Una de las detenidas, de 16 años, se iba a casar con un chico de 20 que planeaba planeaba ese ataque. París, corresponsal Asunción Serena.
El ministro del Interior acaba de confirmar que la policía ha impedido un atentado inminente. Toma de 20 años y Sara de 16 tenían previsto casarse rápidamente. Él iba a pasar a la acción haciéndose explotar en algún sitio turístico, probablemente en París, y ella debía viajar a Siria, donde iba a ser acogida como la viuda de un kamikaze. En una de las viviendas en la que se ha producido las 4 detenciones, la policía ha descubierto 71 gramos de peróxido de acetona, una sustancia altamente explosiva, así como un laboratorio para fabricar explosivos.
Hola, Corochano.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Nos queda saber todavía cuál va a ser la sede de la final de la Copa del Rey. ¿Tenemos novedades?
Sí. Bueno, esta mañana ha emitido un comunicado uno de los finalistas, el Deportivo Alavés, en el que solicita a la Sociedad San Mamés Barría que inste a la Federación Española para que San Mamés sea la sede de la final. La final es el 27 de mayo y se sabe que 3 días después, el día 30, hay un concierto en el estadio del Athletic de Bilbao. ¿Hay respuesta oficial a esta petición del Deportivo Alavés, Bilbao, José Ángel Peña?
Pues sí, la idea es que por mucho que se insista en el asunto, como venimos contando desde ayer, no hay ninguna posibilidad de que la final se dispute en San Mamés. Tú lo has dicho, el macroconcierto programado para el 30 de mayo lo hace imposible. Esta misma mañana, Imanol Pradales, diputado foral de Promoción Económica, lo ha vuelto a explicar.
La propia promotora del concierto Guns N' Roses dijo públicamente, y es que parece ser que requiere al menos de 7-8 días de preparación del estadio para poder acoger el día 30 de mayo un concierto.
Este diputado es de Vizcaya, un diputado de Álava, Ramiro González, dijo en COPE Vitoria que sí, que le gustaría que fuera en San Mamés. El Barcelona no descarta que se juegue en el Camp Nou y el Atlético de Madrid, como venimos contando, ha mostrado desde hace tiempo su deseo de que se juegue en el Vicente Calderón. Hoy empieza la jornada de Liga, el partido de hoy es Español-Real Sociedad a las 9:45.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, ¿eh? La jornada es interesantísima este fin de semana.
Pues Osasuna-Real Madrid.
Por ejemplo, un buen partido. Gracias, Corro. Hasta a la 1:05, queda mucho mediodía por contar.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a 3 referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis Elón. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García, juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Set minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona. Dos titulars a aquesta hora, en plana política, el ple d'Alcanar ha acordat suprimir els privilegis institucionals dels regidors. Els càrrecs electes es comprometen a renunciar, per exemple, a activitats immobiliàries privades i també a rebutjar regals o favors. En aquest sentit, hi ha altres activitats també que poden suposar un conflicte d'interessos amb les obligacions del seu càrrec, renuncien a més a tenir targeta de crèdit a càrrec de l'Ajuntament, gaudir de plaça de pàrquing reservada, vehicle oficial o xofer a càrrec del consistori. Els únics que hi han votat a favor són els membres de l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya. La petició havia sortit d'aquesta formació ampliant una petició anterior de la CUP. I els expliquen també que les obres de l'A27 entre Valls i Montblanc en la quarta fase es van reprendre a finals de l'any passat amb el desbrossament i en els pròxims dies han anunciat avui s'iniciarà ja la cimentació i l'execució de les noves estructures. Per acabar, destaquem que continuen les mostres de condol per la mort de la regidora de l'Ajuntament de Tarragona, Maria Isabel Negueruela. Recordin que moria de manera sobtada a causa d'un infart aquest dijous, als 49 anys. S'han suspès les activitats previstes per l'Ajuntament en les dues jornades de dol decretades a la ciutat. El funeral serà demà dissabte, dia 11, a 11:45, a la Catedral de Tarragona. Passen 8 minuts de la una, és moment d'obrir la pista de ball del nostre programa i ho fem, com no, amb el Juanjo Odena.
It's equally valuable.
Disco Cope. Just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Havia obert el micro i me l'he tornat a tancar, he dit, se m'escaparà. Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
El Juanjo Godón arriba un divendres més per recordar-nos allò que ballàvem o cantàvem fa uns anys, no fa massa anys. I en aquest cas estem a l'any 1998 i segur que molts van intentar cantar aquest tema d'Aerosmith, no?
Sí.
Ho vam intentar perquè també és difícil.
Sí, bueno, és d'aquelles que cantes al cotxe.
Quan vas sol. Al cotxe quan vas sol. Sí. Un dia, Juanjo, hem de fer un espai de cançons que cantem al cotxe.
Perfecte.
Quan anem sols.
Un muntem.
Sí. Jo crec que això pot portar moments molt interessants, perquè aquí van els puretes, sí, que diuen, no, jo esto no lo escucho. Sí. Mentira, si te la posen al cotxe, hombre,
ya te digo,
petarien els vidres.
Sí.
I aquesta la cantes quan vas sol al cotxe.
Claro.
Sí. Aquí tenim, l'any 97, parlàvem de Celine Dion i de Titanic, aquí tenim Aerosmith, que aquesta cançó, I Don't Wanna Miss a Thing, va ser la banda sonora de Armageddon, també.
Correcte.
Gran pel·lícula, potser no seria, a veure, així de la història.
Sí, bueno, però bé.
Grans
sí.
interpretacions, pues igual no, bueno, igual
però,
no.
Bueno, però distreu.
Però distreu, i la banda sonora realment, sí, no? Et fa, bueno, està totalment associada a aquella pel·lícula. Comencem amb Aerosmith aquesta repassada, però m'has posat aquí de tot, ja de tot.
Sí.
Ja de tot, sí, realment. Sí. Estic mirant aquí la llista.
Sí.
No sé, vaig per ordre, ara que m'has posat, sí,
això...
Vas per ordre. Ara no em surt el nom de Steve Tyler. Ara fa estona que deia, com es deia el cantant d'Aerosmith? Steve Tyler. Pare de Liv Tyler, que surt Armageddon.
Sí.
A la pel·lícula, que dius, aquí van de fer un tracte.
Sí.
Jo els faig la banda sonora, però aquí la nena li dones un paper.
Correcte.
Molt bé, doncs passem d'Aerosmith i I Don't Wanna Miss a Thing a Robbie Williams i aquest Angels, que també Robbie Williams ha estat notícia darrere.
Sí.
Ara en parlem. Robbie Williams, que ell el vam conèixer en aquesta boy band, aquesta banda jove, els Take That, no?
Sí.
Que jo era de la meva adolescència, que estàvem totes enamorades de tots ells. I realment, una vegada va dissoldre el grup, és dels que ha tingut una carrera més sòlida, no, Robbie Williams?
Sí.
La resta no ha fet gaire res, no?
No, bueno, sempre passa això.
Sí.
Però ja el que destaca, no, Robbie Williams ha sigut molt efímer, vull dir... tret un munt de música.
Sí.
Jo no recordo dels demés i...
La veritat és que no, ara estava pensant i no em sona. Aquest ha estat l'únic que ha continuat en solitari, a més amb èxits
amb
grans,
èxit,
amb molt d'èxit. Sí. Mira, això és l'Angels. Robbie Williams va ser notícia fa uns dies, unes setmanes, perquè va, no sé, on va fer un concert i va començar a la primera fila a donar les mans a tots els fans i el van enganxar un cop va tornar a l'escenari netejant-se les mans amb un desinfectant. Però bé, ell mateix se'n va riure una mica el dia següent i a través de les xarxes va fer el mateix després de que la seva dona li fes un petó una mica d'escolta.
Bueno,
que ja passa de grip.
Però... Sí.
No? Que ja passa de grip, que ja epidèmia, tampoc ens poseu tiquismiquis.
Sí,
no?
Sí.
Però els fans han reaccionat bé.
Bé.
Sí, no s'ho han pres malament, això del desinfectant. és que tu pensa, quina calor, quina suor.
Sí, però és molt difícil fer-ho tot bé.
És molt difícil fer-ho
tot bé. Quan estàs vigilat tot el dia...
Que
aquesta gent tot el dia vigilats.
Imagina't quina calor humana, com a les grans discoteques, que arriba un punt, no? A les que són tancades, que arriba un punt que ja feia aquesta calor. Això des de les cabines ho devíeu patir molt, també,
Moltíssim, perquè doncs, ara potser els locals estan més ben preparats, però en aquella època els aires acondicionats eren com eren.
Ah, també dic, quina calor, perquè si tu tenies, tu sí que estaves allà ballant, no?, i et movies més.
I afegim una cosa, a part de que entrava moltíssima més gent de la que podia entrar, es fumava.
És veritat.
I nosaltres estàvem a dalt, jo sóc fumador, però m'agrada el meu fum, no? I a la cabina normalment tenia samarretes de recanvi, perquè era impossible arribar a casa amb aquella olor de tabac, de fum.
Clar, 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 jo crec que no recordem, ja fa uns quants anys, no recordem el terrible que era el dia següent, quan arribaves a casa, el cabell, no? Tots els abrics, tot feia una olor.
Clar, les cabines normalment estan per sobre del nivell de la gent, amb la qual l'aire calent, el fum, tot puja cap dalt. Llavors, com més alta estava la cabina, pitjor era per al discjòquei, perquè encara rebia més fum del que, tocava. Hi havia discoteques mítiques, com la Caix, que era com un tub, que a més, clar, el volum d'aire que hi havia allà dins era molt petit, perquè la gent estava molt propera al sostre. I el discjòquei al damunt estava una mica més amunt, amb el qual el cap potser estava un pam del sostre. O sigui que se la menjava tota.
Tota. Però bé, aquell 1998 possiblement vam ballar aquesta zona ara de Mavericks. Això veig més de xiringuito, no?
Sí,
de tarda, sí.
D'aquells pubs, del Pineda de Drink, del Port de Tarragona, d'aquells pubs a l'aire lliure, a l'estiu, doncs música fresca per ballar al carrer, doncs era un estil. El que no volia anar a la discoteca, perquè li agobiava molt, doncs tenia aquesta opció en aquella època de fet, també va arribar a ser Guyant. La Pineda de Drink també va arribar a uns nivells que no sé si hi ha gent allí que les discuteix.
Però bé, s'agraeix, eh? Una mica així d'aire fresc.
Sí, correcte.
Sí. Bé, passem ara a un membre de la família Jackson que per primera vegada no és Michael.
Correcte. Sí.
Hem hagut d'esperar l'any 98.
Sí.
Però sí, és Janet Jackson amb el Together Again, que a més jo crec que és possiblement el seu gran èxit.
El
no?
més gran èxit.
El més gran.
Potser aquí, com que no som molt de funky, doncs no hem conegut altres hits, però sí, en altres països ha tingut altres èxits a part d'aquest. Aquest diríem que aquí, al nostre país, sí que va triomfar.
Va triomfar i molt, eh? Sonava així. Seguim una mica en la línia dels Mavericks, no? Aquest bon rotllo, aquesta cosa fresqueta, suau, no?
Sí,
que et convide com a estar predisposat a passar-t'ho bé, aquesta cançó.
Sí.
I és veritat que després d'això, aquí, no? Tu dius a altres llocs sí, però aquí no ens ha arribat gaire més Janet Jackson, eh?
No, perquè és una mica el que et dic. Aquí, en aquesta època, als finals dels 90, no s'escoltava o la maquineta, o la patxangueta, no? La musiqueta així més llatina i tal. I anàvem passant aquests temes per davant dels nostres nassos i no, realment no els posaves, no, la gent no els acceptava, però en altres indrets, com Anglaterra, els Estats Units, Holanda, Alemanya, que són, doncs, en aquest sentit més oberts amb aquest tipus de música, música de ball, doncs allí sí que triomfava, però aquí passaven i ni ens adonaven compte que estaven editant música tan bona com aquesta.
Doncs no sé si a la Janet Jackson li va pesar una mica, també, el fet de dir-se Jackson, no? De vegades això diuen que és un inconvenient, no? El cognom, en aquest cas, suposo que tens aquí l'ombra, no? Del gran rei del pop, que és el teu germà, i contra això no puc lluitar, no? Però bé, un gran èxit d'aquell any 98, que jo crec que a més el vam conèixer, no?, amb aquest disc, a Jamiroquai, francès, no? Jamiroquai, és francès. Deeper Underground. I aquí tots érem raperos, la verdad. Aquest artista va jugar també amb la imatge, no? Aquells barrets que portava, molt característics, no? Que sí. Al final...
Home, jo, a mi particular, és d'aquells que a mi estaria entre els top 10 que,
sí?
que a mi m'agraden, perquè ell va saber recuperar una essència del funky dels anys 70. Als anys 70 es feia... A finals dels anys 70 es feia una cosa que es deia electrofunk, que és aquesta guitarra que sents així tan distorsionada. I jo en sóc molt fan. I clar, però escoltar això has d'anar a buscar grups de finals dels 70. I va ser sorprenent trobar un disc actual, en aquella època, amb aquella frescura i aquell funky elèctric que ens agradava tant. I de llavors que sempre d'aquells sempre et dic cotxe tinc un cotxe de sempre tinc un CD de Cure, doncs també tinc un CD de Jamiroquai.
Ah,
sempre
sí? Doncs vinga, avui hem après un altre concepte, electrofunk.
Sí,
és això, Repassem algunes coses que van passar aquell 1998. Per exemple, tenim l'anunci de la treva d'ETA, una treva que va durar un parell d'anys, de 98 al 2000. Aquell any també Hugo Chávez va guanyar les eleccions a Venezuela per primera vegada. Atenció, es va fundar Google. Avui en dia jo crec que molts no podríem viure sense Google.
Correcte.
I es va fundar Google el 98, abans d'ahir, i mira quin, no? En tan pocs anys...
Quina explosió,
Explosió, com ha aconseguit. I a més, com tantes d'altres empreses d'aquestes tecnològiques, va sorgir, doncs mira, a l'habitació de casa, no? Gent molt jove, doncs mira, avui en dia...
Sí, sí, sí.
Google, senyors i senyors, 1998, mira que jovenets que són. Què va passar? Doncs que es van donar els Oscar i Titanic, que en parlaven l'any passat, es van dur 11 estatuetes i, per exemple, es va acabar també la història de l'último de la fila, aquí a Espanya, no? Un grup també molt mític.
Correcte.
Dels 80. I, per exemple, aquell any, Eurovisió, mira, va guanyar Dana Internacional, Israel, representant Israel, viva, no? Dana Internacional, que era transexual, no?, que va portar molta polèmica amb una cançó molt discotequera, també, per cert, molt de pista de ball. I a nivell musical, per exemple, també els Rolling Stones van actuar per primera vegada a Rússia. Va ser el 98. Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
Ja portaven uns anyets de carrera, no?, els Rolling. Mira, continuem la repassada a la música del 98. Fem un canvi de registre d'aquests que li agrada fer el Juanjo, passem de Jamiroquai a els Cors, A veure. Now here you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? Irlandesos, els Cors, sí, no?
Sí, sí.
Com U2, també.
Sí, sí, bona cuna.
T'anava a dir, que això del verd aquest, la humitat d'Irlanda, deu fer. Sí, aquests a més es van donar a conèixer amb un punt folk, no?
Sí.
Al principi, aquí, que està, aquest és un so també ja una mica més depuradet,
Sí, ja més treballat, això. Jo crec que és que com fa molt mal temps s'estanquen a casa i fan música aquesta gent.
No, poca broma, que això és veritat. Això deu influir segur,
Segur, seguríssim.
Segur. Sí. T'ho dic jo. Aquests violins dels Cors, també és un so que, tot i com dèiem aquí, potser és una miqueta ja més depurat, al 98,
correcte,
és fàcilment també reconeixible,
Sí, sí, sí.
I ells continuen, va treure un disc no fa massa,
sí,
diria.
Sí, Bueno, passa que també és el que dèiem abans. Han seguit repetint molt l'estil i al final la gent busca alguna cosa nou i, i clar, deixen de seguir.
Clar. Passem de la humitat i del fred irlandès a una cosa una mica més...
Sí, un poquito más de playa.
Una miqueta d'escalfor. Sí. Aquesta cançó es diu Miami i és de Will Smith. Atenció, eh? Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Aquest noi també toca tots els pals,
sí, eh? Sí, aquest ho fa tot bé. No, aquesta cançó, a part de per la curiositat d'aquest de Will Smith, l'actor i tal, l'he triada perquè té una base de... Tot el rato ho repeteix el mateix. O sigui, sí? Realment no varia la cançó, són quatre temps d'una cançó d'un grup que es diu The Whispers, que es diu, la cançó es diu And the Beat Goes On, i això va començar a ser una moda d'aquests anys, d'agafar una part, una base d'una cançó, i llavors rapejar o cantar-hi al damunt. I si ens fixem en la cançó, sempre està sonant el mateix, no evoluciona.
A veure, escoltem. It's a trip, ladies have dressed full of your quip, and they be screaming out, so I'm thinking I'ma scoop me something hot, and it's all some meringue melting pot, hottest club in the city, and it's right on the beach, temperature, get to ya, it's about to reach, 500 degrees in the Caribbean Sea. Sí, sí, no, gaire sí. Complicat no, no sembla.
No. Agafes un trosset d'una cançó d'una altra i fiques un rap al damunt. Això va ser practicat per molts grups.
Sí.
Què aconseguien amb això? La familiaritat d'aquesta cançó que surt de fons, perquè la coneixes, llavors si t'enganxes i estàs creant alguna cosa nou però que no és tan nou. No? Mm-hmm. T'aprofites de l'altre.
Sí, està tot inventat, Juanjo, sí, sí. Tot inventat. Però bé, anem a repassar. Mira, pel·lícules de l'any 1998. Ho hem dit abans, hem començat amb aquesta banda sonora d'Armageddon. Tenim també Salvar al soldado Ryan, el show de Truman, el gran Lebowski, i, per exemple, i La niña de tus ojos, i Torrente. Atenció.
Un gran clàssic.
L'any 98 era això, eh? Sí, 98. Sí, sí. Però bé, quins va deixar l'any 98? Doncs, per exemple, Octavio Paz, Linda McCartney i, atenció, Frank Sinatra, la veu. Mm-hmm. Qui va néixer? Doncs Abraham Mateo, que és cantant, que no sé, pobre noi, no sé si és bo dolent, però és del 98, és molt jove.
És molt
encara
jove,
té temps d'evolucionar.
Clar, clar.
Em perdó els fans d'Abraham Mateo. Però bé, acabem amb Bono i U2, sí, sí, no? Ens
correcte.
Quedem a Irlanda novament amb un so molt diferent del que escoltàvem dels U2 amb discotec, no?
Però això, el que dèiem, o sigui, sempre sonen igual? Jo crec que no, perquè aquí això és un altre registre, no
sí,
té res
sí.
A veure.
Això és Sweet Sting. Aquest any 98 he trobat menys tralla, Juanjo.
Bueno,
menys cançons dures.
Té que veure la selecció una mica, però era un any duret.
Era un any duret, però bé, ens has volgut fer, no? Suavitzar
sí.
Una mica.
Sí, correcte.
Molt bé, doncs acabem amb els U2. Tornarem la setmana vinent amb l'any 1999, que ens apropem a l'efecte 2000, eh?
Vaja, que sí. Igual, que passa? Igual ens deixo, no?
No sé, petaran els ordinadors.
Fem un reset o alguna cosa.
No sé. Doncs amb U2 acabem. Gràcies, Juanjo. Adena, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPE Tarragona.
In the land of my dreams, you're sweeter than...
Menys de 2 minuts i arribem al punt de 2:15. Ruti, tu i jo tanquem la paradeta.
Sí, de moment.
De moment.
Per avui.
De moment, eh? De moment. Perquè dilluns tornem, ai, amb moltes ganes. Ens fa molta il·lusió el programa de dilluns i volem que vostès en formin part. Així que, oients del nostre programa d'aquest darrere en Cope de migdia, Cope Tarragona, oients oients darrere del que vulguin, eh? Oients de ràdio, que els apassoni la ràdio, que al final és el que celebrem dilluns. Ni programes, ni cadenes, ni emissores. Aquí, la ràdio en si, no?
Sí, sí, la
com
ràdio.
Com ens acompanya, com està en el nostre dia a dia. Vinga, volem que formin part del programa, volem escoltar-los a vostès per un dia, com a mínim, que callem la Ruti jo una mica i parlin vostès. 977-32-60-50, 977-32-60-50, on escriuen un correu electrònic a tarragona@cope.es o, si no, fins i tot un altre canal encara, nota de veu al WhatsApp, 672-672-65-35-34. I encara en tinc una altra. Twitter, arroba Cope Tarragona.
Moltes vies i un destí, eh? Dilluns, eh? Aquí una festa que formarem.
Una festa que portarem aquí pastes i tot, dilluns. Serà això.
El que calgui per celebrar amb els oients.
Quan vingui el Carlos Montagut, dilluns li direm que obri el cap, el viu el que porti. Dilluns ve fort, el Carlos.
Qui millor que ell, eh?
Qui millor que ell, exactament. Ruth, gràcies, bon cap de setmana.
Vinga, fins dilluns.
I gràcies a vostès també per haver-nos acompanyat un dia més. Arribem al punt de 2:15. Els deixo amb la programació de la cadena Cope. Que tinguin molt bon cap de setmana i gràcies per ser-hi un dia més.